Senyores i senyors, petits i grans, comença el programa de la cultura popular santcugatenca. Comença el Nitrat.
Bon vespre, són les 9 i pràcticament 4 minuts. Comencem el Nitrat, el millor programa de la cultura popular i tradicional de la ràdio de Sant Cugat. Aquest programa que el fem des de les entitats i per les entitats i volem que sigui un punt d'informació i trobada per la cultura popular d'aquí Sant Cugat.
Avui programa 152, 12è de la cinquena temporada del Nitrat, on com sempre us farem passar la millor estona d'aquest vespre més que fred de la comarca.
Avui un programa ben juganer, atès que teníem una entrevista preparada i no ha pogut ser, que ja us explicarem a... més endavant què és el que ha passat aquí dins, i ens hem seguit al propi joc i parlarem d'allò que més en sabem, de jugar.
I ja sabeu que si voleu comentar-nos en directe tot el que us vingui de gust o no, tot si val, teniu obertes totes les nostres vies de comunicació.
Si ho voleu fer pel Twitter, ens podeu retuitejar a @radionitrat. També ens trobeu al Facebook del programa, on també estem com a Nitrat, o bé, com cada setmana us diem, ens encanta que ens truqueu al directe i ho podeu fer al 93-75-15-87 o 93-75-15-88.
Merci, Pablo, abans, però com sempre, intentarem fer un breu repàs aquest cop només a l'agenda de la setmana.
Si no estàs ocupat, escolta l'agenda.
En aquesta secció, com sempre, intentarem donar-vos a conèixer totes les andances que les entitats de Sant Cugat faran arreu del país, que de moment avui sembla que no fan massa cosa que el fred apreta.
Doncs de moment us avancem que la setmana que ve se celebrarà el darrer punt de trobada de l'Escola de Música Tradicional.
Altre cop, els músics professionals que normalment acompanyen professors i altres membres del panorama tradicional es donen cita al MUT de Torreblanca el proper dissabte 16 de desembre a les 10 del vespre.
I recordar-vos que avui segueixen els assajos de Gitanes.
Cada dilluns i cada dimecres a partir de les 10 del vespre al vestíbul del Teatre Auditori de Sant Cugat. Recordeu que el darrer dia per apuntar-se és el 23 de desembre i que la ballada és el 10 de febrer. Hi ha uns petits canvis en els assajos aquestes setmanes perquè, com alguns sabreu, el dia 6 és...
Aquesta setmana és una mica allò que fan una mica de corcull, eh?
És aquest aqueducte estrany que s'ha muntat, que és el pont de la...
De la senyora aquella.
De la cutríssima, i es fa... O sigui, que es fa assaig avui dilluns, no es fa assaig aquest dimecres, i dilluns i dimecres que ve segurament no hi haurà assaig al... Segurament no hi... segur que no hi ha assaig a l'auditori, i s'està mirant de recol·locar l'assaig de les Gitanes a algun altre espai.
Ah, perquè l'auditori està ocupat?
Sí, perquè
o...
hi ha sempre hi ha... alguna...
alguna cosa o altra.
Aventus, que en
diuen. Aventus, molt bé.
I ja està.
Val, i què? Recordem-lo de sempre, no?
Sí, que si voleu aprendre a trucar la gralla, l'acordió o altres instruments tradicionals de l'Escola de Música Tradicional, us espera tot el dia a la seva pàgina de Facebook i estigueu alerta perquè d'aquí poc menys d'un mes comencen de nou les inscripcions pel segon quadrimestre, on si no va ser temps per apuntar-vos aquest quadrimestre, podeu tornar a fer a partir del 15 de gener.
Molt bé. I sobre les altres entitats, doncs sentir-vos el que ja sabeu segur.
Que l'entitat sardanista us espera el curs de sardanes que s'està duent a terme ara mateix i que fan cada dilluns a partir de les 8 del vespre. I l'esbart el podeu trobar al carrer Vallès número 51. El grup Mediterrani assaja dimarts i dijous de la nit a l'Institut Joaquim Aplà i Ferreres. I a la Casa de Cultura hi trobareu els dijous i vendres els bastoners i tota la secció de la Unió en general. Els castellers assajaven dimarts i divendres i tornaran a partir del gener i a forma oficial febrer i març. I si voleu formar part de la família dels Diables podeu trobar-los a diablessantcugat.cat.
I els gegants els podeu veure al claustre del monestir, si voleu més informació sobre aquestes o altres entitats populars i tradicionals de Sant Cugat podeu adreçar-vos al web de la coordinadora, les 3 Ws, tradicionalsantcugat.cat.
Doncs som-hi, anem cap a les mentides.
Mon pare se'n va al mercat, mon pare se'n va al mercat, crompo una burra ciega, ullà, ullà, crompo una burra ciega.
això és un escàndol. Ha arribat en Martrevé, Déu te'n guard, bonic.
Sí, hola.
Hola, bona nit.
I bona nit.
Ens ha portat unes marranades immenses.
Ens ha començat aquí a portar, a treure coses per menjar, que no sabem com ens ho farem per poder menjar i parlar alhora, eh?
Té molt bona pinta. Farem dues passes de publicitat, segurament.
Coca de ceba amb cansalada i coca de pa.
Quina pinta més bo que té tot, eh?
D'on ha sortit això?
Del Pirineu.
Molt bé.
Té alguna especial al Pirineu?
Bueno, ma mare és d'allà.
Perfecte, té tot l'especial del món. Moltes gràcies, Martrevé. Què tal, com estàs?
Pues bé, cansadet, però bé.
Molt bé, doncs després xerrem amb tu. Bet, què ens portes avui?
Doncs mira, avui, com que s'acosten les dates de Nadal, avui us porto el Ball de l'Esperit de Nadal de Barcelona. És un... De fet, us explico, això té una mica de... Podríem dir de trampa, eh?
M'agrada el nom, és com misteriós.
Sí, una miqueta. És un ball que acompanya al Capgròs l'Esperit de Nadal com a acte d'inauguració de les festes de Nadal a la ciutat de Barcelona. Per tant, l'Esperit de Nadal és un Capgròs.
És un Capgròs?
Sí, que es diu així. I que doncs, el podem veure per aquestes dates, perquè és ell el que s'encarrega, entre d'altres, o que participa en la inauguració de les festes de Nadal a la ciutat de Barcelona. De fet, això es fa, evidentment, els dies anteriors de Nadal, perquè si no ja no tindria gràcia. Vull dir que ho fan, doncs, no sé, doncs d'aquí potser un parell de setmanes, possiblement el podrem veure, aquest ball de l'Esperit de Nadal. I és un ball que és com una mena de ball rodó o bolangera, perquè es balla amb rotllana, i a l'interior d'aquesta rotllana se situa el Capgròs de l'Esperit de Nadal. La coreografia és bastant nova, podem dir. És una coreografia feta per Anna Vigues i Montserrat Garric, que totes dues són de l'Esbar Català de Dansaires, i la van crear el mes de desembre de l'any 2012, per tant,
és
bastant recent, exacte. El ball és per a 12 persones, 6 parelles, i una, que, és a dir, en representació cada parella d'un mes de l'any, o sigui... Tenim 12 parelles com 12 mesos té l'any.
Hosti, és bona aquesta.
Sí. Abans de començar a ballar, les parelles fan diverses salutacions entre si, per tant, es van saludant entre elles, també doncs, els companys que tenen a la vora i a les persones que els acompanyen. El ball comença agafats tots de les mans i fent bolangera, cap a la dreta i cap a l'esquerra, a la que segueixen altres figures com ara cadenes, voltes... Bé, lo típic d'aquestes coses... Que es van fent. Entre la primera i la segona part, els balladors fan uns picaments de mans seguint les notes de la cançó el 25 de desembre.
Pum, pum, pum.
Val? Pues és això el que fan.
M'ha agradat molt aquell ball que has fet, Marc.
Has vist?
Ah, és que jo sóc aquí fiera.
Doncs bé, utilitzen aquesta cançó i doncs van picant de mans seguint les notes de la cançó i van fent una segueixen tot fent una ziga-zaga per acabar fent com una doble estrella, val?
Com les de gitanes.
Com les de gitanes, podríem dir, però doble, eh? I en la qual van entrant i sortint i canvien de parella.
Fan
així com unes evolucions una mica en forma d'estrella, podem dir. El ball acaba amb els balladors agenollats amb les mans cap a l'Esperit de Nadal, excepte dos dels balladors que treuen el barret que porta aquest cap gros perquè tothom pugui veure el naixement il·luminat que porta a l'interior.
Porta un batlem?
Sí, porta un batlem.
Porta
un naixement, porta un pessebre al cap. Per tant,
no he vist mai això.
No, has vist? Que és curiós. Doncs quan s'acaba la ballada hi ha dos dels balladors que li treuen el barret al cap gros i hi ha un naixement al cap tot ple de llumetes perquè tothom el pugui veure.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, sí. L'acompanyament musical està format per un quartet de violí, acordió, flabiol i percussió. La música del Ball de l'Esperit de Nadal és una glosa de fragments de Nadales enllaçats.
Ah, sí, és un poti-poti.
És un poti-poti, exacte. O sigui, pots trobar... Per això hi ha un moment que ells piquen de mans al fum-fum-fum, però igual després se sent el noi de la mare, vés a saber. Saps? Com que és tot enllaçadet. Els balladors van vestits amb peces de roba que... simbolitzen els mesos de l'any i les estacions, com que hem dit que eren 12 balladors, i El Ball de l'Esperit de Nadal es balla els dies anteriors, com dèiem, al Nadal, normalment entre el dia 6 i el dia 15 de desembre, formant part de la comparsa de l'Esperit de Nadal. O sigui que una part, vull dir que es farà ja, això, perquè
sí, sí.
El 6...
De demà passat, setmana i mitja.
De fet, la comparsa de l'Esperit de Nadal, evidentment, té aquest capgròs que és el protagonista i que va acompanyat d'un seguici que representa les quatre estacions, o sigui, primavera, estiu, tardor i hivern.
Que són les parelles del ball.
Exacte, d'un grup de balladors, dels músics i de totes les persones que, evidentment, els volen acompanyar. La comparsa recorre diferents carrers i places del barri que visiti, perquè no sempre es fan al mateix barri. La inauguració de les festes de Nadal es va canviant una mica al barri de... A la ciutat de Barcelona es canvia de barri, però no sempre que es faci al mateix lloc, que també trobo que és una cosa que està bé. No sempre quedar-te, no?, al barri...
Sent una ciutat gran és el
sentit. Exacte, és com és lògic, i també fas que altra gent pugui participar-hi, no?
De fet, això ja es fa una miqueta per la festa de la Mercè, no?
Exacte, que ja es desplacen amb altres... Sí.
Hi ha un seguit d'actes que sí que són al mateix lloc habitual,
exacte,
però...
Però que n'hi ha d'altres que són una mica que fan recorregut pels diversos barris de la ciutat. Jo trobo que és una bona idea que es mantingui tant per la festa major com per les festes de Nadal, perquè són dos moments, no?, que impliques molta gent de la ciutat. Mm-hmm. I està bé que es puguin fer en llocs diferents. De fet, aquesta comparsa normalment el que fa és que inaugura pessebres i estrena festes nadalenques. O sigui, s'estrena la festa del barri, la festa de Nadal del barri de Gràcia. Doncs igual et trobes la comparsa de l'Esperit de Nadal que ha anat allà a inaugurar aquesta festa. O s'inaugura una exposició de pessebres i allà també hi és. De fet, aquest capgròs és propietat de l'Associació de Pessebristes de Ciutat Vella. Suposo que és per aquest motiu, doncs, porta aquest pessebre al cap, no? Uh-huh. També és el creador i és el que va impulsar doncs, aquesta comparsa de l'Esperit de Nadal. És obra de Jordi Grau, del taller El Drac Petit, i data, com dèiem, del 2012, que és quan doncs, es va crear aquesta figura i doncs, se li va fer el seu ball. Uh-huh. El vestit del portador... el va fer una dissenyadora de Barcelona i, com dèiem, té aquesta singularitat de portar un pessebre al cap que, a més, cada any es renova, no sempre és el mateix. I el barret que porta és un barret de copa alt i de color vermell. Llavors, quan li treuen...
Color de Nadal.
Exacte. I el que és particular o que és singular és que cada any no, aquest pessebre sigui diferent. Suposo que com que és de l'Associació de Pessebristes, doncs clar, cada any se'n deu encarregar, no? Suposo que algun d'ells. I és el que doncs, posa el pessebre al cap de...
Reivindico un pessebre cubista.
Ah!
Com?
Reivindico un pessebre cubista.
Cubista. Vale. Jo anem veig un pessebre amb quatre patates.
Hi ha fotos?
Amb quatre patates.
No.
Nacho, no es fan aquestes coses. Es fa foto i llavors així ens podem celebrar amb tu.
És que després les patates les van pelar, les van tallar i se les van menjar. O què?
Bé.
Acompanyades d'aquelles croquetes famoses que...
Clar.
Que no vindran mai. El ritme que anem de feina aquestes setmanes no en diuen mai.
No en tindrem mai d'aquestes. Bé.
M'agrada pensar que fan un concurs per aquest pessebre. És a dir, que arranco... que tens com l'honor de posar...
Doncs això ho investigarem, perquè no ho sé. Clar, perquè això aquí sí que ens explica que cada any es renova, però la veritat és que no he anat a cercar si es renovava a través d'un concurs que es feia de pessebres o no. Això no ho he anat a cercar, veus?
És una idea que els deixem aquí, que els hi regalem gratis.
Sí, però també està bé, sí,
sí. Els fem aquest favor.
Som així de generosos.
De fet, el pessebre que porta l'Esperit de Nadal al cap només el mostra... quan acaba la dansa o bé quan inaugura algun pessebre. Si no, no es veu mai, sempre el porta tapat. També porta a la mà el bastó de Nadal, de quatre colors, que fa referència a les quatre estacions i amb 12 cintes que representen els mesos de l'any. I va vestit amb pantalons i levita de ratlles de colors vistosos. O sigui, que és com molt llampant. Entre el barret de colors vermell, el bastó i... No? És com una mica...
Vaig a buscar el...
Busca una fotografia, perquè sí, la veritat és que és molt... També és molt... És molt llampant. De moment...
Sembla com un Lincoln.
Sí, una miqueta, perquè porta aquest... Exacte, perquè porta, no?, el vestit, el barret de copa vermell. Sí.
En sèrio, el nostre excel·lentíssim senyor director havia de fer aquesta comparació?
Sí, no sabíem què comparar-ho.
És que s'hi sembla bastant, si t'hi fixes.
No sé si heu vist mai els cartells aquells de...
Sí,
sí.
I When You... De la US Army, doncs sí, el mateix.
Sí, exacte.
Ah, però són, és molt xulo aquest, sí, aquest cap gros.
I si t'hi fixes, i potser pots agafar una fotografia on es vegi bé el pessebre que porta el cap.
Sí, és el que estic buscant.
Mm-hmm. Perquè se'n veu mateix... alguna que sí que se'n veu alguna, no? Aquesta, per exemple, aquí. No aquí. Sé, que li treuen el barret.
Sí.
Ai, i clar, el pessebre que porta el porta com molt a sobre dels cabells, no? Com si fos la molsa.
Mm.
No, és una mica curiós.
Sí, és molt curiós.
Sí, sí, sí.
Ara us empenjarem fotografies a les xarxes.
Doncs sí, perquè, és, perquè m'agrada bastant.
Aquest cap gros es deixa veure, com dèiem, a l'encesa també de l'enllumenat de la ciutat de Barcelona, i també el podem veure en els sorteigs dels patges reials de la cavalcada dels Reis i a la cavalcada mateix, moment en què aprofita evidentment per acomiadar-se dels ciutadans fins l'any vinent, perquè clar, no torna, surt d'any en any, o sigui, clar, triga molt a sortir, quan surt ho fa moltes vegades, no? Perquè el vegin molt, perquè després sí, ja al cap d'un any ja no se'l torna a veure més, així sí, com d'altres, no?
Ja li estem robant el protagonisme a l'home dels nassos.
Pues que anava a parlar d'aquest senyor ara.
L'home dels nassos, aviam, també, però clar, és protagonista, però és que aquest, aquest, o sigui, l'home dels nassos encara surt menys que aquest, com si diguéssim.
A Barcelona també hi ha home dels nassos, és que havíem parlat però no me'n recordo.
No n'estic segur de si surt una figura pròpiament dita. No m'estranyaria, però no n'estic segur.
És que no em sona. Sé que a Gràcia feien alguna cosa, però no sé si és exactament això.
A mi em sona, però tampoc no n'estic segura.
És a dir, l'home dels nassos sé que surt, per exemple, a llocs de, com de les Terres de l'Ebre i de i Tarragona i Lleida, també.
Mm-hmm.
Però no tinc molt clar que sortís també per...
a Barcelona.
Per Barcelona.
No ho sé,
que existís
tampoc
la història allà.
Mm-hmm.
Però ve ser el mateix, no? També, l'home dels nassos molt sovint es representa també com un cap gros.
Exacte, en molts llocs sí. Mm-hmm. De fet, aquest...
És una història terrible, l'home dels nassos.
Pobret.
Un senyor que té 365 nassos i que els va perdent cada... Tenim una ment retorçadíssima.
Cada dia per un nas, pobre home, eh? O sigui, de fet, és una cara de nassos. És una cara de nassos. Saps? Però bé.
Perfecte.
Bo,
digues, digues.
Ja només per acabar, eh? L'esperit de Nadal, quan acaba la seva cercavila, normalment fa una intervenció a manera de pregó nadalenc. Per tant, ell fa el seu pregó,
uh-huh,
i ja està. I així és com acaba la seva...
Sí, sí que en té.
La seva intervenció.
Barcelona té home dels nassos? Perfecte. Veus, en sabem poquíssim de tot.
Sí, senyor, d'acord.
I més és un home dels nassos amb molta classe.
Sí,
sí, sí. Tot molt clar. Sí, no, no.
No, no, està molt bé.
Doncs deuen sortir junts aquests de la comparsa. No, perquè aquest acaba què? Has dit que acaba el...
No, aquest acaba el Dia de Reis.
El Dia de Reis. Oi, l'home dels nassos només un cop l'any.
Sí. O sigui, ell per la cavalcada dels Reis és quan s'acomiada dels ciutadans fins l'any vinent, perquè clar, no torna a sortir fins al dia 6 de desembre, clar, que és la seva primera aparició.
Aquesta figura, és com que és tan nova, no, jo no recordo haver-la vista mai, una cavalcada de Barcelona, quan jo hi era allà.
Jo tampoc no...
No, jo tampoc.
No recordo haver-la vist.
Ara fa anys que no hi vaig, però...
Jo també, la veritat. Però possiblement, clar, és del 2012,
Però a més acabo de trobar que es veu que l'home dels nassos de Barcelona,
mm-hmm,
és la persona que entrega a les autoritats la clau de la ciutat a les portes de l'any nou per inaugurar-lo.
Sé que havíem parlat d'alguna cosa d'ell, però no sabia si també era Barcelona. Però
veus?
No n'havíem...
Vaja. Mira, coses que es van aprenent aquí en el directe.
Sí, sí, som...
Doncs vet aquí la història que avui us he portat, que era el Ball de l'Esperit de Nadal de Barcelona.
Ens ha agradat també la història de l'Esperit de Nadal en si, que és un bon cau gros i que ens agrada i que us ensenyarem.
Mm-hmm.
Doncs, si us sembla, ens seguim amb el programa i avui no tindrem bèstia.
No?
Tindrem una altra botifarra.
Oh, vale.
A la botifarra.
Al Nitrat us convidem a jugar una partida de botifarra.
Aquesta setmana volíem seguir el tema que vam començar la setmana passada sobre la polèmica de la celebració del Quinto i el Cap d'Any,
sí,
que no es podia dur a terme tal i com s'havia fet fins ara, perquè ha hagut la contesa que hi ha entre el Cal Temerari, que és l'entitat que organitzava la festa del Quinto i del Cap d'Any conjuntament fins ara,
i l'Ajuntament.
I l'Ajuntament, no? De Sant Cugat. Vam tenir la setmana passada Julià Mastieri, que ens ho va explicar molt i molt bé, sí, i molt extensament. Ens va respondre totes les preguntes i ens va donar tots els ets i uts de la seva part, de la seva visió dels temes, i vam voler contrastar-ho amb l'equip municipal, amb l'Ajuntament. No hem tingut resposta. Fa una setmana que vam trucar i vam demanar, vam tenir unes informacions al nostre programa i volem contrastar-ho amb el que sap l'Ajuntament, més que ara per donar-nos la veu de les dues parts, perquè clar, això ens interessa a tots per les dues bandes. A hores d'ara no hem rebut resposta. Seguirem insistint. No hi ha més.
Bueno,
per tant,
seria interessant que tinguéssim resposta per poder donar la visió dels...
Clar, és que és això que dius, tenim una visió i ara hauríem de tenir l'altra, no? Per poder, perquè si no sempre ens quedem només amb una i amb aquesta una no en tenim prou.
Exacte, perquè a més som part molt implicada en el tema, llavors
no, clar, o sigui,
ens interessa. Com que no podem seguir amb el tema, volem seguir avançant en els temes que ens agraden. I, per exemple, avui en Marc Trevé ens porta una iniciativa pròpia, bueno, una iniciativa de la qual ell n'és part,
sí,
que ens interessa molt i que ens agrada molt, perquè el Nadal és joc i el joc
és cultura.
És cultura.
Exacte.
Marc Trevé, avui parlem amb tu en qualitat de president de l'associació Ayudar Jugando.
Sí, moltes gràcies.
Benvinguda a l'associació, benvingut Marc. Gràcies per venir al nostre programa.
Sí, no, els dilluns de 9 a 10 normalment els tinc reservats.
Benvinguda. M'ha encantat això.
Tu mateix, o sigui, com que vas dir tu que volies xerrar, doncs xerra. Què es portes? Què és Ayudar Jugando?
Doncs aviam, Ayudar Jugando és una associació que va néixer aquí a Sant Cugat i de fet té la seva seu aquí, que es mou principalment per l'àrea de Barcelona, però tenim una delegació a Madrid, tenim gent que és de Màlaga, gent que és de l'Aragó, gent que és de Galícia, i una miqueta el que es dedica a fer Ayudar Jugando és precisament això, ajudar a través del joc. Per tant, nosaltres, utilitzant una eina que ens és molt pròpia, que és la nostra font de lleure, que és jugar a jocs de taula, jugar a jocs de rol i similars activitats, doncs el que fem és mirar de recaptar fons per recolzar projectes que han de complir tres característiques. Uh-huh. La primera d'elles, imprescindible, és que han de treballar amb o per infants. El segon és que ha de ser un projecte d'àmbit local. I el tercer és que l'aportació d'Ayudar Jugando doncs, ha de ser significativa en el pressupost. Això va ser una decisió que es va prendre en el moment de fundar-la, perquè malauradament doncs, Intermón, Oxfam, Càritas, qualsevol d'aquestes grans ONGs, doncs, resulta necessària, però els petits projectes locals moltes vegades també, perquè la misèria no només la tenim lluny, sinó que la tenim també a prop.
Exacte.
Com que Ayudar Jugando humilment no podia canviar el món sencer, però podia portar un petit gra de sorra, doncs va decidir focalitzar-se en aquest tipus de projectes. Perquè us fa una idea, l'any passat es van fer aportacions a diferents projectes pel valor d'uns 27.600 euros.
Déu-n'hi-do.
Són
amb els 15 anys que porta l'associació formalment constituïda, se n'han repartit més de 150. Parlem ja d'una quantitat interessant. I com ho fem això? Doncs això ho fem amb les nostres samarretes taronges, perquè l'uniforme és una samarreta taronja que alguna vegada m'haureu vist, que té el logo i el nom al davant.
Molt xula, per cert.
I el que fem és, aquest cap de setmana organitzem unes grans jornades a Cotxeres de Sants, dissabte i diumenge, de 10 del matí a 12 de la nit el dissabte i de 10 del matí fins a 8 de la tarda el diumenge, on doncs, hi haurà diferents activitats de joc de molts col·laboradors i editorials que ens donen un cop de mà. Hi haurà una botiga solidària en la que hi ha material generalment defectuós que ens donen editorials perquè els puguem vendre a preus solidaris. I nosaltres tindrem tot un cos de voluntaris que estaran allà doncs, fent el servei de préstec de la nostra ludoteca, que deu tenir uns 600 títols aproximadament, i t'ensenyen a jugar al joc. És a dir, tu agafes i dius, doncs vull aquell joc. Et fem el servei de préstec i sortim allà i t'expliquem com es juga. Aquesta mateixa ludoteca després l'anem movent a diferents events. Per exemple, aquest cap de setmana passat vam estar a la Fira del Joc de Tona. Fa dos caps de setmana, l'anterior, vam estar al Festival del Joc Dau de Barcelona. I així hem estat, doncs, amb moltíssims events. Hem estat a Ripoll, hem estat a la Fira del Joc, Jugar per Jugar de Granollers, a les Fancons, unes jornades. Doncs, bueno, anem fent allà. Llavors, l'organització fa una aportació solidària, si voleu dir, en concepte de lloguer i servei. Els nostres voluntaris són els que van a fer la feina, doncs això, voluntàriament. I al llarg de l'any es van fent totes aquestes activitats. Acabem de tancar també la subhasta online, que és un material que és... còmics, llibres, pel·lícules, jocs de rol, jocs de taula, doncs signats pels seus autors.
De tot.
Hi haurà una subhasta presencial a les jornades, el diumenge a les 5 de la tarda ho parem tot. Hi ha una subhasta que és un espectacle brutal, és superdivertida, us animo molt a venir. Hi han hagut anècdotes mil... un avís pels tots els que ens puguin estar escoltant i decideixin venir. Hi ha una norma bàsica en aquesta subhasta. Tota mà que s'aixequi per damunt de l'orella pot ser considerada com que estàs optant a l'article que s'està subhastant.
O sigui, no et rasquis el cap.
No et rasquis el cap, perquè no? La subhasta la porten en Ricard Ibáñez, que és un reconegut autor de jocs de rol, i en Txema Pamundi, que és un també articulista del món fric, si voleu dir-li, i autor de diversos productes també del món del joc i del joc de rol. I són molt divertits, però, bueno, el nostre lema és por la sonrisa d'un niño, i por la sonrisa d'un niño, en moment de la subhasta, et poden treure la cartera amb una facilitat increïble.
D'acord.
I fa un parell d'anys, a banda de fer totes aquestes activitats, fa un parell d'anys el que vam començar va ser les activitats d'acció directa, que li diem, que és agafar la nostra ludoteca i anar-nos-en a... centres amb risc d'exclusió social, que treballin amb joves amb risc d'exclusió social, doncs diferents CRAES, hem treballat amb el Casal dels Infants i amb la Fundació Soñar Despierto, i llavors allà el que fem és activitats d'oci alternatiu a través del joc de taula.
És que ho has explicat molt bé.
Bueno, però segur que tens dubtes o alguna cosa.
Com funciona exactament la jornada? És a dir, nosaltres anem allà i què?
Doncs vosaltres aneu allà, l'entrada és gratuïta, veieu el panorama, veureu molta gent jugant i vosaltres decidiu si hi haurà moltes activitats, hi ha partides de rol dirigides per moltíssims clubs, ara mateix no voldria començar a citar-ne perquè segur que me'n deixaré, aquestes setmanes estan sent molt, molt dures a nivell organitzatiu, i gent que ve, doncs, amb el seu prototip de joc, doncs, ensenyar-lo, perquè després probablement farà una campanya de Verkami o farà un crowdfunding per poder aconseguir fons per publicar-lo. Hi haurà tornejos de jocs de taula, i després hi haurà, doncs, com deia, no? Això, el servei de ludoteca, que tranquil·lament tindrem 25-30 taules on la gent agafa i diu, doncs jo vull aprendre a jugar a aquell joc. Fem el préstec, t'acompanyem a la taula, i si sap jugar, doncs fantàstic, i si no, doncs sortim i t'expliquem com s'hi juga.
Quan tu dius fem el préstec, jo, per exemple, vinc i vull jugar a un joc, i dius fem el... Vale, doncs, quanta estona el puc tenir, el joc?
La que vulguis.
La que vulgui.
Sí, sí. El tema és que quan tanquem les jornades intentem recuperar els jocs.
Home, clar, no? Que això és el que és interessant. Això vull dir que no és allò de dius, bueno, com que no he acabat la partida, me l'emporto a casa.
No. De fet, nosaltres ens quedem l'etapa de la caixa.
Val, perfecte.
Deixem el joc, però no tens l'etapa.
Molt bé. No, era per, no, perquè igual hi ha gent que es pensa que no acabar la partida se'l pot endur. No, en principi s'intenta que allò s'acabi allà.
Llavors, hi haurà molts tornejos de jocs de cartes, de cartes col·leccionables. Hi haurà tornejos de jocs de taula i després tenim una secció de partides gegants.
Oh, aquestes m'agraden.
Sí,
coses anades de l'olla.
Aquestes són anades de l'olla, de fet, bueno, són diferents jocs. Hi haurà un Battletech, hi haurà un X-Wing, que és un de batalles de... Sí, és un de batalles de naus de Star Wars.
Oh, perfecte. I... amb naus de veritat.
Bueno, escala. Cotxeres no, té un recinte limitat. Un
no pots X-Wing, pujar dins.
Un X-Wing igual ens hi cap, un TIE Fighter igual ens hi cap, però molt més jo diria que no. El que hi haurà també és una partida, aquesta pot ser molt xula de veure tot el dissabte, que és el Wings of War, que és un joc d'avions de la Segona Guerra Mundial, i en Jordi Roca, que és un especialista en muntar jocs gegants, ha muntat una partida que és la batalla per Anglaterra. Llavors hi ha fins a 23 jugadors.
Uau.
Jo vull jugar això.
Que aniran entrant amb el bàndol dels alemanys. Tu amb el bàndol dels alemanys, claríssimament.
No,
i el bàndol dels britànics.
Que el meu avió prefereix és Spitfire anglès.
Llavors, a partir
de... Supermarine Spitfire.
Mira, si al final resultarà que era més friqui del que es pensava.
Imagina't.
Puc dir els 5 models que hi ha i tot. any de construcció.
Igual avui deixaré de dir-te el nostre excel·lentíssim senyor director. Bé, ja l'he dit. Llavors, a banda d'això, la gràcia és que la partida, doncs, a mesura que els pilots vagin caient, diguéssim, poden entrar nous jugadors. Gràcies a Chip Films, que és una empresa d'animació que cada any ha vingut a col·laborar, molts dels jugadors aniran caracteritzats, és a dir, aniran amb un uniforme...
Uniforme del nazi.
Si tot... Ja, però el de la Luftwaffe no és tan nazi.
Si tot surt bé, si tot surt bé...
Era normal.
Ja te'n reservem de les SS.
Exacte, perquè no n'hi havia pilotes de SS, no existien.
És igual,
només... Eren massa subnormals els de SS,
per
ni currar-se les sabates.
Només pel plaer d'haver-ho disfressat així.
Així, de SS, ja, el Marc...
No fa gràcia, vale.
No fa gràcia.
I a més a més, el que posarem...
molt de la RAF.
El que posarem també serà, i això pot ser molt divertit, si tot surt bé, és entre el punt d'inscripció i al punt de la partida un telèfon de campanya perquè sí, puguin posar allò en plan de han caigut 3 de la RAF, necessitem que vinguin reforços.
Oh, com mola això.
Amb aquella manivela.
Sí,
allà mola mogollon.
I el diumenge, una altra de les partides gegants així xules que hi haurà és un Victus gegant. Hi ha el Toni Serra Desenferm, sempre m'entrebanco amb el cognom, em sap greu, Toni. Doncs va crear un joc molt bo que es diu Victus, que està inspirat en la novel·la, que és un joc que porta la defensa de Barcelona. I llavors em van fer un taulell gegant amb les miniatures, amb els fums i el foc que va sortint quan a mesura que vas bombardejant i la ciutat, i és una cosa bastant espectacular, i a més l'arbitrarà el propi autor.
Aquest mola més, veus?
I hi haurà l'autor de Victus també, el Sánchez Pinyal?
No ho sé, nosaltres estarem encantats de que vingui.
Si ens escolta i accepta la invitació que no li hem fet.
I a més tenim tot un seguit de convidats, allà hi hauran molts autors, editors, però un del bloc d'estrella de convidats, diguéssim, són en Cels Pinyol, el Basco, el David Esbrí i l'Àlex Santaló, que són els autors del Fan Hunter Urban Warfare, que és un joc que ha sortit aquest any inspirat en l'univers Fan Hunter, que són l'autor Cels Pinyol, que precisament és el que ens ha fet el cartell de les jornades. Uh-huh. I també tindrem un autor novell, que és veí del poble, que es diu Eugeni Castanyo, que aquest any, a més, ha tingut un any molt dolç, perquè ha publicat els seus 3 primers jocs, ha rebut diversos reconeixements, entre ells el Premi Autor Novell del Festival d'Au de Barcelona fa 15 dies, i ha sigut l'autor convidat a diversos events, entre ells la Fira del Joc de la Seu d'Urgell, va estar com a autor convidat a la Fira de Tona d'aquest cap de setmana, i estarà com a autor convidat a les Ajudar Jugando. Vull dir que enhorabona, Eugeni, perquè tu has currat molt aquests anys, i aquest any ha sigut, doncs, un any per emmarcar-lo.
Déu-n'hi-do la quantitat de coses que arribeu a fer. Treballeu amb molta gent, però fora, un cop s'acaben les jornades, clar, hi ha una recaptació. Sí. Tot això, i com has dit abans havíeu aconseguit l'any passat 27.000 euros que s'han destinat a molts projectes. Jo he entrat un moment a la pàgina i no s'acaba, és a dir, hi ha molta gent. Molta gent que se'n beneficia, per tant, i és com important anar-hi.
Nosaltres ara mateix tenim voltant d'uns 150 socis. Fer-se socis és molt fàcil, entreu a la pàgina web, són 20 euros l'any, això és la quota que s'ha de pagar, és miserable, vull dir, ja podríeu ser-ho, i a partir d'aquí, després doncs, pots implicar voluntàriament al llarg de l'any doncs, una proporció molt elevada dels nostres socis, al voltant d'un centenar, en una activitat o altra han anat col·laborant. A les jornades és quan més tenim i és quan s'acostuma a fer la tradicional fotografia de família, perquè és quan igual s'ajunten doncs, 60 voluntaris que venen a donar un cop de mà doncs, a les diferents àrees de les jornades.
Molt bé.
Entreu a la pàgina web d'aquesta gent perquè sí, és bastant guai, o sigui, està molt ben explicat tot,
sí.
Tens on anar tota l'estona, tens totes les informacions de tots els esdeveniments que fan, evidentment, i el d'aquest. Totes les jornades que més t'hi pots apuntar i tot.
Jo mira, si sóc home de paraula, que si aquest any aconseguim, per mi, un objectiu idíl·lic, que és trencar la barrera dels 30.000 en projectes, donat, i això va per tu, Bet, donat que el nostre excel·lentíssim senyor director, que ens va prometre portar croquetes cada programa i n'ha portat només a un, ja passaré jo a buscar-ne per cal temerari, les portaré jo per convidar l'equip, menys...
Els excel·lentíssim director, no? que els hi ensenyarem, però no els hi deixarem menjar.
Bueno, perquè somia amb croquetes.
Però, clarament. Ja, és que segurament li farem un favor, si no se'ls ha de menjar. No sé si serà un càstig, això.
I és això, és una entitat que va néixer aquí, a Sant Cugat, derivada d'un club de rol. De fet, el fundador de la nostra associació és Botiga Solidària amb l'entitat, i casualment és el patrocinador del nostre programa, que és el Celler dels Llibres, i bueno, el fundador va ser en Pablo, que va ser el que després ens va enganyar a diversos per...
Us vau deixar enganyar.
Bueno, preferim dir que ens va enganyar. Sí.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Marc, per portar-nos aquestes jornades de solidàries, les d'Ajudar Jugando d'aquest 2017. Que són les quinzenes, ja dius, que feu?
No, és no? Els 15 anys de l'associació, però les 17enes jornades, perquè, com us deia, va néixer del Club de Rol a Sac, d'aquí Sant Cugat, perquè vam fer dues edicions d'unes jornades solidàries, i el tercer any, de fet no va ser el tercer any, hi va haver una petita aturada, quan es van reprendre, es van muntar les terceres jornades, però com a Ajudar Jugando, diguéssim, n'hem organitzat 15.
Bé. Però bàsicament que ja en porten 17, com a concepte existeix, però que l'entitat ja en porta 15. Doncs us desitgem molta sort des d'aquí. Espero que dilluns ens expliqui si et queda veu i força com d'haver anat tot això.
Sí, perquè us recordem que és aquest cap de setmana, el 9 i 10 de desembre.
I que esteu convidadíssims, estarem encantats de veure-us i us rebrem amb una rialla molt gran.
I un joc sobre batalla d'Anglaterra en mida real.
Exacte, pues, entre altres coses.
Vine perquè serà xulo.
Ja, em sap greu perquè estic fora, però vindria encantadíssim.
Ja t'enviaré fotos per fer-te enveja.
Por fi, por fi. Vídeos, no, vull vídeos.
Vídeos, fotos.
Però és que no m'imagino i m'agrada molt la idea.
Pues la batalla serà espectacular perquè, a més, això és petita sorpresa, spoiler i demés, però em consta que fins i tot estaven treballant amb elements d'escenografia com les fustes per moure les figures com si fos pues, el mapa de batalla real.
Et juro.
En Nacho s'està plantejant cancel·lar els seus plans d'aquest
podcast. Ja, no, sí.
Sí, bé,
sí.
D'acord.
Abans que li busquem un problema, canviem de...
Exacte. Abans de continuar, farem una petita pausa, encararem com a bons ciutadans aquestes coques que ens ha portat el Marc avui i ens veiem d'aquí uns minuts, un minut i poc. Fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem. Fins ara.
Fins ara. Ah, és l'hora del Sant Cugat a fons. Vaig a posar el 91.5 FM. Ui, això no és Cugat.cat? Si no et vols perdre ni un minut de l'actualitat local, tot i estar lluny dels teus, descarrega't l'aplicació Cugat.cat. Escolta en directe Cugat.cat 91.5 FM i llegeix tota l'actualitat local al teu smartphone. Des d'on vulguis i quan vulguis. Cugat.cat. La vida és local.
A Cugat.cat volem mantenir viva la història de la ciutat. Per això demanem la vostra col·laboració. Si teniu fotografies o imatges enregistrades de Sant Cugat fins als anys 90 i ens les voleu cedir, feu-les arribar a cugat.cat, carrer Plana de l'Hospital 1214, 08172 de Sant Cugat, o al correu memoria@cugat.cat, perquè mantenint viva la història, fem un futur més enriquidor.
Els Volats són persones optimistes a les que ens encanta la música feta a casa nostra. Tornés amb tu, els dies són més fàcils. Ens agrada emocionar-nos recordant els èxits de sempre. Jo no sabia... Però també volem estar a l'última de les darreres novetats i els concerts que venen. Com tu, com jo. Estimem la ràdio inclusiva i ens agrada passar-ho bé compartint cançons. Si estàs volat, aquest és el teu club, el Club dels Volats. Cada divendres de 12 a 1 del migdia a Cugat.cat. No hi faltis.
Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
Al Letrat anem una mica...
desafinats.
Mentre m'acabo la coca de ceba del Pirineu que ens ha portat en Marta bé avui.
Exquisida i boníssima.
Exquisida i boníssima.
Vale, podeu donar les gràcies a ma mare.
Gràcies.
Gràcies, mama del Marc.
Exacte.
Us expliquem una cosa que us volia explicar la setmana passada, però com que vam tenir un programa molt més interessant, ho hem fet avui. Fa dos divendres, o sigui, divendres passat d'un anterior, el dia... no sé quin dia era... va, Nacho, no pots fer aquestes coses tan poc professionals. Divendres, dia 24 de novembre. No, sí.
Sí, sí, 24 exacte, de novembre, sí, estem a desembre.
Ui, bé, ui, sí. Bé, ui, bé. Doncs el Centre Artesà Tradicionarius de Gràcia, el barcelonès, es va reunir prop d'una cinquantena de músics per celebrar el concert solidari per la llibertat dels presos polítics catalans. Mm. Avui n'han alliberat a un...
4.
Exacte. No, han alliberat...
No, 6. Disculpa.
6 dels 10
exacte.
Membres han quedat 4. Del govern empresonats. Han quedat presoners Oriol Junqueras, Joaquim Forn
i els dos Jordis.
Els dos Jordis, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Aquest concert també seguirà anant per ells, perquè la Caixa Resistència es va fer per pagar les fiances que han permès...
que poguessin sortir els 6 que han sortit avui.
Entre ells el casteller de Sant Cugat, Raül Romeva.
Exacte.
Aquí, jo tinc unes ganes boges de fer una abraçada,
no?
Doncs això, la sala del CAT es va omplir i va quedar l'aforament complet molt abans de començar el concert. Hi havia molta gent.
Això està bé.
Molta gent. Van sonar molts temes. Jo avui us posem una selecció una mica com els temes més simbòlics de tot aquell rebombori. De moment us posem aquesta que segur que us sonarà.
Va.
Marxar a l'oceà i als cims de les aus no et saben les passes. Vas volar sense dir res, deixant-nos només el cant del teu riure. No sé on ets, Margalida, però el cant, si t'arriba, pren-lo com un ves. Crida el nom del teu amant, bandera negra.
A Margalida, una cançó que hem vist interpretada a les escenaris d'aquí Sant Cugat pel grup Mediterrània, amb un gran duet.
I probablement una de les meves predilectes.
De la vida. Doncs és una cançó composta pel cantautor català Joan Isaac. Ja n'hem parlat moltes vegades, una vegada més aquí al Nitrat, però avui fem una mica més extens perquè és del 1976 i es va publicar per primera vegada el 1977 a l'àlbum Viure. Està dedicada a Margarida Bové, companya sentimental del jove anarquista català Salvador Puig Antic, un dels últims executats del franquisme, el 1974, a la presó Model de Barcelona mitjançant el mètode del Garrotville. El tema va ser escrit per l'artista en el coneixement d'estar proper a la situació, era proper a la família, sobretot de Margarida Bové, i bé, per la seva bellesa i sensibilitat ha esdevingut una de les cançons populars més reconegudes d'aquest país i de la memòria col·lectiva a Catalunya i de l'antifranquisme en general, i representa en si tot un himne contra la pena de mort. Ja veieu que aquesta potser és com la més icònica,
sí,
de lluita antifranquista, però és que n'hi ha moltes més, és a dir, van sonar moltes cançons. Van sonar cançons d'aquestes més de lluita, però també van sonar cançons que en el seu moment, en la seva època, provenien dels Estats Units i que tenien uns missatges com de més esperança. Aquest era un plany, doncs l'esperança venia per cançons com aquesta.
Sé que venen pels camins i que canten primavera. Sé que venen pels camins que canten primavera. Són els homes d'un país i és el vent de les carenes. Mira si n'alcen de pols, deixen enrere les penes. Sé que venen pels camins.
Sé que venen pels camins de Jaume Arnella, que és un dels folcloristes més coneguts i amb més renom de la música popular catalana i és un membre fundador del mític grup de folk, un grup que va durar poc, relativament uns 3 anys, però que un dia en parlarem molt profusament. L'any 1968 va poder fer un disc en solitari, l'LP És Ara, Amics, És Ara, d'on en trobem aquest tema de caire espiritual. No he trobat la cançó original, però la majoria de cançons d'aquest disc venien de discs, de cançons de gospel americanes, perquè és just l'època de la lluita pels drets civils a Irlanda, als Estats Units. Tots recordem les imatges de Martin Luther King i tot això, doncs són d'aquesta època. Doncs perquè a més el que justament s'estilava més en aquell moment, perquè també és l'època que apareix Xesco Boix.
Sí, exacte. I que en aquell moment es van traduir al català moltes cançons.
Exacte, moltes. Els Esquirols,
exacte.
Tot aquell grup de gent, sí. Doncs Jaume Arnella també va començar el seu camí al folk amb aquest disc, amb l'LP Ara Amics És Ara, que va sonar molt en aquell moment, es veu. Vaig estar buscant informació i es veu que, clar, hi havia molt poca música en català,
clar.
Un disc que estigués ben fet, doncs, tenia molt d'èxit. Hem començat parlant, o sigui, ja hem entrat al tema cançons dels Estats Units que ens arriben i que les canviem, doncs també em va sonar una altra.
Acosteu-vos, bones gents, vingueu d'on vingueu, vosaltres que us adoneu de l'aigua que va pujant. Sabeu bé que aviat us podreu ofegar. Si creieu que val la pena la vida i us voleu salvar, apreneu a nedar aviat o us ofegareu, perquè els temps estan canviant.
Veniu, escriptors i... De tot aquest cercle de gent, alguns van venir més tard, com és el cas de Jordi Batista, que sí. Va ser al concert, igual que Jaume Arnella va ser al concert... Però Joan Isaac no, que hem sentit al principi, la seva peça la va interpretar un grupet de músics de l'SMUC. Jaume Arnella va interpretar la seva peça, sí. Acompanyat justament de Jordi Batista, que és qui canta ara, que és un dels precursors del pop català, que membre de molts grups, entre els quals l'Orquestra Plateria, mítica, dels 80-90, i que el 1998 va treballar amb Gerard Quintana, del Sopa de Cabra, en un disc de versions de Bob Dylan.
Sí, que es deia Els Miralls de Dylan.
Exacte, que és el que d'on està sonant exactament això ara, que és un directe. De fet, però, la primera versió que es coneix d'aquesta cançó és dels mateixos grup de folk.
És que va ser en aquell moment on es van començar a traduir moltes cançons que venien, bàsicament moltes dels Estats Units, cançons de protesta reivindicatives, que se les van fer seves traduint-les al català, que també va ser una manera de que la gent d'aquí hi entrés dins d'aquestes cançons, no? Perquè si no ens quedàvem allà penjats, que no sabíem el que dèiem,
ens quedàvem fora.
Exacte.
I és que ja us dic, un dia haurem de dedicar un, dos, tres programes sencers a grup de folk, a Jaume Arnella i gent així, també els Esquirols, que un dia ja els vam tocar fa temps. Però un altre personatge que també requereix més d'un programa és la següent persona que va pujar a l'escenari en aquell moment.
I tant.
Pau Riba.
Oh, que llarga que es fa sempre l'espera, quan s'espera que vindrà el pitjor, i que trista que es fa la llarga espera, quan s'espera la mort de l'amor, quan s'espera que ja tot s'acabi, per tot d'una tornar a començar, quan s'espera que el món tot s'enfonsi, per tornar-lo a reedificar.
Pau Pau Riba és un personatge que, com hem dit, requeriria 3 o 4 programes sencer ell sol, i... però tot el programa, és a dir, hores.
Sí, perquè no t'ho acabes, eh?
No t'ho acabes, gens. No. Aquest tema, que és Es fa llarg esperar, del disc, aviam si ho dic bé, Electròxid Àxid Alquimístic, Xoc.
Ho has dit bé, ho has dit molt bé.
De l'any 1975, en plena època de l'esclat de l'LCD al món, i que parla de l'espera que es fa insuportable, que es va relacionar justament amb l'espera a dins d'una presó, i que va interpretar ell mateix en directe.
Sí, aquell dia és ell el que va posar de l'escenari i la va cantar.
Sí, sí.
Molt bé.
I va ser espectacular.
És que Pau Riba és espectacular, tot
és
ell,
molt,
eh?
És molt, és increïble. Aquest home. Surti on surti. O sigui, té molts anys, ja. Jo crec que té uns 250 anys com a mínim.
No sé. Perquè quan el veus que, és, ja és, que té molts anys.
Però segueix cantant.
Exacte. Fort. I té energia encara com i per...
La veu que estem sentint és prou aguda i canta, sí, molt agut encara. Sí.
Però ha tingut molts anys des de fa...
Molts anys.
Molts anys.
És molts anys que té, fa molts anys que té molts anys.
Exacte. Sí.
Tota la vida ha tingut molts anys aquest home.
I sorprèn, és un personatge que sorprèn. Si mai teniu l'opció de veure-ho en directe...
Jo el vaig poder veure en directe juntament amb Pascal Comalada i va ser increïble. Dos monstres, perquè cada un en el seu... Són dos monstres, cada un en el seu... Saps? En el seu... en el seu registre, i va ser increïble, va ser brutal.
Justament, com que tot anava de monstres, va haver molta gent que se la va trobar a faltar, però perquè van donar un missatge dient no hem pogut venir perquè s'ha muntat en molt poc de temps aquest concert. Clar. Un d'ells és Pascal Comalada, havia de ser present, però el tenim perdut al nord, i no va poder venir. I parlant de monstres, també va pujar a l'escenari Miquel Gil.
Que entreu per al mansa. No sou lladres de saquets que ens poseu la cova en casa i des d'ella governeu.
El grup El Tall, que va néixer el 1975 i ja n'havíem parlat en aquesta secció fa 4 anys, just quan van fer el seu darrer concert. Aquell 2013 també van tocar aquest tema, el Lladres que entreu per l'Almansa, del disc Quan el mal ve justament d'Almansa, també del mateix 1975. Aquell divendres va ser interpretat per Miquel Gil, que havia de venir també amb Pep Jiménez Botifarra, però el vam enganxar malament de salut i no va poder presentar-s'hi, i que ha sigut col·laborador d'aquí del Tall a més d'una ocasió. Aquesta cançó també va aixecar bastant les passions. Seguim amb... Ja hem entrat a València,
sí.
Doncs seguim amb València.
Vinga.
Que amb un altre monstre.
Clame a tu, mare de terra sol, arrapa els teus genolls amb ungles brutes, invoca un homo secreta con un signe, mare de pols, segresta d'esperança. Mentre el gran foc vol la ferocitat, segueix camins, segueix foscos camins, m'agafa tu os que més estima.
Ovidi Montlló, que també és un dels grans i que té referència a una gran carrera, però ara fa 20 anys que se'n va anar de vacances i encara l'estem esperant. Entre els molts discs que va publicar, l'obra del poeta Vicent Andrés Tallers va ocupar-ne més d'un, i aquest M'aclame tu, que forma part del poemari dedicat a la ciutat de Xàtiva, que va ser cremada el 1707 per Felip V, el rebesavi
del sisè que hi ha ara.
Va ser interpretat, no ho tinc apuntat aquí, ho tenia fresc dilluns passat, però avui no, jo us ho diré, però també va ser un conjunt així de gent de la...
Molt bé.
De l'Smook i tal. Va un moment que, clar, ja estàvem entrant com molt en comunió, estàvem agafant grans figures i es va decidir fer una cançó que tothom cantés alhora. I es va cantar a la presó de Lleida.
A la ciutat de Lleida hi ha una presó. De presos mai n'hi manquen, petita bonica, però un hi porta el baró d'un deta d'un do.
Aquesta lletra que sentiu està cantada per Josep Maria Espinàs, que és un dels autors més reconeguts de les lletres catalanes de la segona meitat del segle XX, que forma part del segle també de la nova cançó catalana al voltant dels anys 50 i 60, sí. I que l'any 62 va editar un disc de cançons tradicionals en solitari, acompanyant d'una guitarra d'un piano a vegades, on hi trobem aquesta versió de la presó de Lleida, que va servir a mig concert per fer que tot el públic la cantés a l'unisó amb tota la banda, és a dir, es va repartir la lletra per tothom, i us dic, hauríem ser-hi 2.000 persones, al CAT només hi caben 400, no sé com ens hi vam fotre,
no ho sé,
era impressionant, llavors tothom va cantar això.
Que guai.
Si us sembla, acabarem amb una última cançó, vale? Perquè ja no ens queda temps per més,
no.
I tancarem el programa amb aquesta.
Sí, em sembla
Pablo,
bé.
Em sembla que ens saltem la resta. Quatre comentaris. Divendres hi va posar la veu, aquell divendres hi va posar la veu Francesc Rivera, el cantant de Brahms, Titot,
sí.
Però la cançó és del mític grup dels Esquirols. Hem començat per grup
de folk
i acabem
per els
Esquirols,
no està
tot el mateix. Del seu àlbum del 1982, Com un anel. Són un dels grups que més cançons han donat a la lírica rebel catalana, i de fet encara els podem veure en alguns escenaris en homenatges que se'ls ofereixen a Reus. Estan molt grans però segueixen molt vius, i aquesta cançó, Et cobrien de blasmes, acaba el Nitat d'avui, que dediquem a felicitar els presos que han sortit avui de la presó i els presos que encara no han sortit i que sortiran.
Exacte.
Molta força a tothom i ens veiem dilluns que ve. Et cobriran de blasmes, dels Esquirols.
Fins la setmana que ve. Adéu.
Adéu. Et cobriran de blasmes, però el vent no es farà cas. Voldran sembrar la fosca, però els ulls hi veuen clar. Podran cosir-te els llavis, però d'altres obriran. I clamaran invictes la terra llibertat. I els mots que ara t'empasses, les reixes no sabran.